Des de Ciutat que van al camp, el cap de setmana, el naturalista Martí Boada diu en to irònic pixapins, en diu pixapins. Un barceloní en temps de lleure a la Garrotxa, per molts anys que hi porti, deixa de ser mai un pixapins?
Les comarques consolidades, les comarques que tenen una història, sempre acostumen a considerar la gent que viu a Barcelona com uns elements foranis, però no de primera generació. Jo diria que fins i tot si s'hi queden, tenen fills, i d'aquests fills tenen fills nascuts ja a la comarca, segueixen sent aquells que van venir de Barcelona algun dia, no? I les coses, la gent de Soc Arrel, doncs, defensa la seva identitat probablement amb això, entre altres coses, no? Però no, la idea del pixapins ja no és... No es practica tant. Jo crec que és més aviat allò de saber qui ha nascut aquí, qui és de quatre o cinc generacions i qui no ho és. En aquest moment tothom es belluga molt, en realitat... Catalunya és ja una cosa bastant petita dintre de tot, no? I la gent circula, va, bé, vull dir que de pixapins n'hi ha de tot arreu, en tot cas.
Des d'ara, en el decurs dels propers minuts, us convidem a saber tal com és. Un home que utilitza la seva sensibilitat per fixar un retrat sonor o escrit d'aquelles petites o grans coses que passen al voltant seu i que, segons ells, mereixen no ser oblidades. En el púlpit dels oradors mediàtics, un troba a faltar sovint el to, la sensibilitat, la ironia, la tendresa o el repunt d'elegant crítica que practica aquest home de moltes paraules. Les paraules del seu cant que van més enllà de les expressions periodístiques. Són paraules que fan llibres, que defineixen cançons, que s'expressen en teatre, cinema o televisió. Aquest home multimèdia, que es perdia i ens perdia un cop per setmana per l'illa del Tresort, ens ha elevat la quotidianitat al plaer de la cuina refinada. D'activitat intensa, un mateix dia se'l pot trobar signant la contraportada de lectura voluntària al periòdico, participant en una tertúlia radiofònica, signant exemplars del seu darrer llibre o fent una entrevista a televisió. Malgrat tot, afirma que mai havia viscut millor que ara. Conversa avui al Tal com som amb el periodista i escriptor Joan Barril i Cuixart. Un repàs als detalls d'una vida.
Tal com som amb Jordi Sacristán.
El seu darrer llibre, publicat a mitjans de l'any passat, va per la tercera edició en català i acaba de ser editat en castellà. Condició de pare és la reflexió sincera i senzilla de cada un dels moments i situacions en què el pare ha d'enfrontar-se amb una realitat que li és absolutament nova. Ferril aplica el criteri de l'observació per presentar-nos un món silenciat, però compartit per molts pares. Expliquen que el seu fill d'11 anys, en Lluís, en tornar-li el llibre després d'haver-lo llegit, li va dir que bonic és això que has escrit, tot un regal d'aquells que només fan els fills. De fet, en Joan Barril ja fa molt temps que escriu de moltes condicions humanes, d'aquelles que dia rere dia omplen les planes de l'actualitat. Moltes vegades, però, en Barril fixa el punt d'atenció en el detall, en el rerefons de la notícia, en l'altra cara del titular. Uns i altres són simplement fragments de vida. De vida, de la seva vida, en volem parlar en els propers minuts de conversa amb el periodista i escriptor Joan Barril. Joan Barril, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i compartir aquesta estona de conversa.
Doncs jo també. Gràcies per portar-me en aquest diumenge, que és un dia, el dia del Senyor, no? Doncs el dedicarem a això, a certificar la festa a base de conversar amb tu.
Condició de pare és, en el rerefons, sinònim de filosofia, Barril?
Home, a veure, tot això que has dit t'ho agraeixo, tot, però jo no, ni filosofia ni res, jo sóc un home de fer feines, escric perquè m'agrada, i crec perquè en sé una mica, això és veritat, però res més, vull dir, no hi ha... No sé, la diferència entre un filòsof i un escriptor no es nota, aparentment. Tots dos anem amb llibretes. Penso ara amb en Josep Ramoneda, per exemple, que sempre va amb una llibreta de tapa dura, jo també vaig amb una llibreta de tapa dura. Ell apunta idees i jo apunto el que veig. És la diferència, probablement. Les seves idees són idees que creixen, les d'un filòsof, i les meves són idees que estan allà. No hi ha primeres divisions i segones divisions amb això, però jo no li diria filosofia. És mirar. Jo crec que L'escriptura comença amb la mirada. Saps mirar, o mires una mica més intensament, i aleshores ho escrius, allò que has vist. Mestres d'això n'hi han. Josep Maria Espinàs, per exemple, jo crec que és un artista de saber mirar, i llegint els seus llibres es veu.
Però suposo que saber mirar, i que aquesta forma de mirar la vida d'entendre la mira creï una certa addicció per part dels lectors, per exemple, de la contraportada del periòdico, és una d'aquelles virtuts que no té tothom, no?
Home, això és diferent. A veure, els mitjans hi tenen molta importància, més que no pas els escriptors. El mateix article brillant, si és que algun dia n'hi ha algun, que es pugui publicar a la contraportada del periòdico, si es publiqués la Voz de Huelva, probablement no tindria la importància que té. I que també hem de mirar una mica que la lletra impresa en els diaris és una lletra efímera, dura molt poc, dura exactament un dia. La gent fa servir els diaris per sucedanis més nobles. Per exemple, quan acabem de fregar el terra, posem les fulles del diari per terra per no fer passeres, no? I aleshores, de vegades, veus el teu article per allà a terra, que serveix simplement doncs, per no tacar el terra que acabes de fregar. Aquesta és probablement la culminació de la feina que es fa. Un dia, un moment de reflexió, potser d'una certa bellesa literària que intentem trobar, i després immediatament al terra i oblidar-ho. Jo no guardo res, per exemple, no guardo res del que he escrit, excepte els llibres, no? Però no, així com hi ha gent que té carpetes de tot el que han escrit, jo no les guardo. Si algú algun dia li interessa, que vagi a la hemeroteca.
De totes les condicions humanes, Joan Barril, la de pare és la més difícil, sens dubte?
Bueno, és difícil perquè no tenim mai el manual d'instruccions. Però deuen haver-n'hi d'altres de més difícils, per exemple la de governant. Jo crec que un governant honest deu tenir en algun moment serioses dificultats per complir la seva feina, perquè entre l'interès comú i les raons de l'Estat i els seus recursos, doncs ha de triar. Ser pare no vol dir triar, vol dir simplement ser una mica ràpid, saber allà on no s'ha d'anar, però ignorant gairebé sempre on s'ha d'anar. I sabem que no hem d'anar cap a determinades coses i hem de transmetre als fills determinats valors, de dir, cap aquí no, eh? Ara, tampoc podem lligar-los molt i dir, has d'anar cap allà perquè t'ho dic jo, perquè els fills són persones. Això de moltes vegades ens n'oblidem.
Hi ha qui diu que els nens d'avui són els petits grans déus domèstics. Estaries d'acord?
Sí, és veritat. Mai no hi havia hagut una sobreprotecció tan enorme de la canalla, no? dels nens. N'hi ha pocs i s'han convertit, primer, s'han convertit en una espècie protegida. I després, el fet d'haver-n'hi pocs i d'estar en aquest moment en una societat carregadíssima de drets, hem pensat que el nen és el més intocable, el més fràgil. Amb això hi ha una tendència psicologista, que potser ve d'Amèrica o d'allà on sigui, no? Que sempre et penses que tu tot allò que facis amb un nen avui pot revertir en el seu futur demà. Això en realitat és veritat. Sempre hem dit allò que el nen és el pare de l'home. I avui els nens d'avui doncs seran els homes de demà, és veritat. Però de vegades tanta pel·lícula americana d'aquesta que diu un dia li vaig donar una cleca amb el meu fill i, clar, 20 anys després s'ha convertit en un assassí. Home, això fa riure, vull dir, no és ben bé això. I cal protegir els nens, i jo crec, d'ells mateixos, sobretot. Perquè els nens són imprudents, i els nens poden posar els dits en un endoll, els nens poden anar practicant determinats hàbits que no els siguin bons, però sempre s'ha de fer i deixar fer. O sigui, jo diria que la dificultat del pare és aquesta, del pare i de la mare, no dels educadors en general.
T'esperaves l'èxit d'un llibre com aquest?
Mentiria si digués que no. És un èxit que no és circumstancial, és un èxit que es basa en dues coses. Primer, home, la gent que em llegeix més o menys doncs tindrà una mica de curiositat per llegir-ho, siguin o no siguin pares, però després, clar, és un llibre molt orientat a una condició que es va refent cada dia, no? Sí, a Catalunya neixen 55.000 nens l'any, per exemple, no? 55.000, 60.000... D'aquests 55.000, 60.000, doncs hi ha 55.000, 60.000 consumidors potencials d'aquest llibre. Quan tu jugues sobre segur amb això, doncs és evident que els teus lectors col·laboren amb un coixí bàsic, i després els lectors que potser no llegeixen mai cap llibre, però que en canvi en acaben de ser pares també.